És la una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae, Mina, Dulce,
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de molta gent vol obrir les seves portes a tothom a través de Ràdio Estel. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies de les diòcesis, tot en una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us esperem.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la fruita i verdura seleccionada.
Tan bones com els preus frescos d'Hipercor.
Mongetes tendres amples, bossa de 500 grams, a 1,79 €.
O clementines torres, a 2,95 € al quilo.
Acostuma't als nostres preus frescos.
També a hipercor.es.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts de nou a Del camp a taula. Així com fa 3 setmanes parlàvem de la difícil situació per la qual estava passant el sector del conill, sembla que la de l'ou està molt millor. El 2014 van augmentar les exportacions un 21%, mentre que el consum intern es manté amb una lleugera disminució, amb 13,1 quilos per càpita, o el que és el mateix, 128 ous per persona a l'any. Catalunya és la quarta comunitat autònoma en el cens de gallines ponedores, amb un 8% del total espanyol, que se situa en els 40 milions d'ous. Aquestes bones xifres que demostren que s'està parlant d'un sector competitiu que, a més, juga un paper capdalt en la nostra alimentació amb un elevat valor nutritiu. Per això, igual que en altres ocasions, lamentem la situació de determinats sectors agrícoles i ramaders. Des del camp a taula, en canvi, ens alegrem de les bones perspectives del sector de l'ou espanyol, amb una forta penetració en el mercat africà i en menor mesura en l'asiàtic, i que, a més, té un important consum a casa nostra.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquesta secció de l'entrevista parlarem avui de productes fitosanitaris, aprofitant la celebració de les jornades que els dies 3 i 4 de novembre organitza l'Institut Químic de Sarrià a Barcelona i que enguany arriben a la 37a edició. I ho farem amb Francesc Barelles, membre del comitè organitzador de les mateixes. Bon dia, senyor Barelles, i benvingut al nostre espai.
Molt bon dia.
En primer lloc, gràcies per haver-nos atès. I aquí hi ha dos temes, un que és el tècnic, que són les jornades, i l'altre que voldríem tractar també és dels productes fitosanitaris amb el seu ús quotidià tant als camps com als horts. Començarem parlant per les jornades. Suposo que en l'edició d'aquest any, i com fan sempre, tractaran temes d'actualitat en el camp dels productes fitosanitaris. De què es parlarà i debatrà, i quins són els temes que més preocupen al sector?
Bueno, aquest és el repte nostre, és oferir al sector i a la societat general, i concretament a la gent que té la seva feina al camp, pues, però temes d'actualitat i que els interessin. Vull dir, és el nostre repte. Vull dir, cada any treballem per això, per posar sobre la taula temes d'interès pel sector. a tots els àmbits, tant a les empreses com als pagesos, com als distribuïdors, inclús al món acadèmic.
Uh-huh. I llavors, enguany, de què es parlarà?
Enguany, nosaltres tenim estructurat, i aleshores de fa un temps, amb blocs que interessen els col·lectius, que jo el diria abans, i tenim un debat que sempre tracta de temes d'investigació, per dir-ho d'alguna manera, que interessa més al món acadèmic.
Uh-huh.
En aquest any, concretament, hi ha un debat que el títol és la investigació en Europa en el camp de la protecció dels cultius. Aquest és més científic. Però al dir científic no vull dir que el que volem és que estigui també a l'abast, diguem, del pagès, que aquest vessament, com li arriba aquests coneixements al pagès, es podria ser via les ADBs, que també estan presents. Un altre tema, diguem, és el tema, per exemple, de la distribució de productes. Pensem que el distribuïdor, en no poques ocasions, però no dic moltes, és un assessor de l'agricultor, del pagès. I el dir distribuïdor, diguem, en el sentit més ampli, vull dir, tant cooperatives com empreses que estiguin a més a la distribució.
Uh-huh.
El tercer gran debat que tindrem és sobre temes de legislació. I en aquest any tocarem el tema, un tema molt candent, que està sobre aquests productes que es diuen de baix risc, que són fitosanitaris, substàncies bàsiques, són aquests productes que estan considerats fitosanitaris, però que pel seu perfil toxicològic estan considerats com productes de baix risc. A més, doncs, hi ha una sèrie de conferències que no són pròpiament debats i hi ha també comunicacions tècniques i presentacions per a les empreses.
Com li deia abans, des de l'organització, de tota manera, ja porten 37 edicions. I deuen haver parlat de gairebé tot. Per tant, any darrere any es tenen allò de...
Sí,
com es diria en castellà, és trujar el cerebro, no? O sigui, una mica per veure quins temes es poden tractar, a part, per exemple, el tema de la legislació, que és molt canviant, no?
El tema de la legislació és canviant, però canvia a unes velocitats pasmoses. Per sort o per desgràcia, és així. Però nosaltres també sembla mentida, però no hem tingut mai dificultat de trobar temes. Al contrari, quan fem la llista que estem programant, és més, en aquest moment ja n'hi ha temes per l'any que ve.
Per l'any que ve.
Sí, sembla mentida, però és així. És a dir, nosaltres, quan programem el programa, com li diem, sempre fem que sigui d'interès pel sector, i temes n'hi ha. Sempre tenim o procurem que siguin novedosos, procurem adelantar-nos en el temps. I li posaré un exemple. Per la gent que estigui en el sector, per exemple, nosaltres, quan vàrem parlar de la directiva 91.414, la famosa directiva, que ja ha plogut, vàrem fer venir aquí els senyors de Brussel·les i ens la vàrem comentar abans de publicar.
Uh-huh.
Òbviament, això era la novetat, vull dir que abans, o sigui, al sector ja li vam donar a conèixer amb antelació amb allò que es trobaria.
Uh-huh.
Malauradament, per ells, ha sigut pitjor, perquè les exigències de registre han sigut més fortes del que ens imaginaven.
Bueno, però almenys ja estaven preavisats.
Sí, ja avisàvem.
Uh-huh.
Nosaltres parlem fa molts anys, abans de que ara està molt de moda, sembla que s'ha parlat sempre, però el tema, per exemple, de medi ambient, l'han tocat des de fa, bueno, des de quasi de les primeres jornades. El que passa que ara, com està molt de moda, sembla que sempre s'ha parlat d'això, però no és així.
A més, compten amb la participació com a ponents de primeres espases en aquest àmbit.
És un altre tema que nosaltres procurem cuidar moltíssim. Mimem molt el perfil dels ponents.
Uh-huh.
Mai busquem la persona que li han de preparar els papers. Busquem aquell que ja se'l sap.
Uh-huh.
Ha de ser un expert, perquè nosaltres el que volem és donar, o sigui, les jornades com a objectiu és donar a conèixer temes tècnics. Vull dir, aleshores, una persona que li preparen els papers, si ha de fer una pregunta, doncs no sabrà què contestar. Busquem persones que no li tinguin que preparar els papers, que ja se ho sàpiga. O sigui, sempre persones amb un nivell molt alt en quant al coneixement de la seva matèria.
I quan inscrits, quants hi ha hores d'ara i d'on procedeixen? I quin és el seu perfil?
El perfil, hi ha diversos perfils, o sigui, i procurem que els temes siguin interessants, que se solapen en l'interès d'aquests col·lectius. Un és el món acadèmic, que no diré que sigui el més nombrós, ni molt menys. Un altre és el d'empresa de fitosanitaris.
Uh-huh.
Un altre és, per exemple, el camp de la distribució, que seria empresa, gent de l'administració, i després pot ser la part de la pagesia està representada a través dels tècnics d'ADBs.
Uh-huh.
No sou...
Les ADBs, per qui no ho sàpiga, són les associacions de defensa vegetal.
Sí, que són un instrument molt útil de cara a tecnificar el camp. Em sento, i fa temps que ho són, i és un col·lectiu que des d'aquí els felicito a tots perquè està fent una tasca molt, molt positiva de cara a tecnificar el camp.
Per tant, hi ha una interrelació entre aquests inscrits, no?, al final?
Sí, sí,
entre uns i altres.
Temes que, a ser possible, moltes vegades no pot ser així, que interessa aquests tres o quatre col·lectius.
Per tant, després de la jornada pot haver-hi un debat posterior, no?
Bueno, procurem que el debat sigui durant les jornades.
No, evidentment, però vull dir que en un debat de la jornada potser ha sortit un tema que després porta que entre ells mateixos... Pues,
sí, sí, perquè no, i tant.
Segueixin parlant d'aquest tema, no?
Sí, sí, i ha passat moltes vegades, això també. O sigui, no sols s'ha parlat aquí, i li diem... Van canviar, li diem debats. Vull dir, no li diem taula redona, sinó debats, perquè el que volem és que la gent participi i que hi hagi un intercanvi d'experiències i coneixements entre els assistents. No tan sols hi ha els que els coneixen, inclús entre els assistents.
També li preguntava quants assistents hi havia a hores d'ara, ja per les jornades d'aquest any.
El nombre, estem sempre al voltant entre 250-300. I l'origen, que també m'ho preguntava, doncs, bàsicament és de tota Espanya. Té algun estranger, però en nombres és més aviat testimonial. Podran ser 4 o 5 persones.
Però... Suposo que majoritàriament de Catalunya, però també de la resta de l'Estat, no?
Sí, sí. I jo diria que, des del punt de vista percentual, hi ha més de fora de Catalunya, el qual és normal. Vull dir, són unes jornades que s'organitzen a nivell nacional de l'Estat espanyol.
Que hi hagi un fòrum de debat com aquest, on una vegada a l'any es posen els temes més destacats en el camp dels fitosanitaris sobre la taula, suposo que és un fet important i destacable, no?
Bé, nosaltres, com li diem, procurem... Bueno, i és, de fet, les jornades són una manifestació en ànim de guany. Vull dir, procurem fer-ho el millor possible. I el nostre objectiu és de servei. Vull dir, no, aquí no hi ha ningú, no està muntat com a negoci. Procurem fer-ho el millor possible i com a servei a la societat, i en aquest camp al sector agrari. I és així, vull dir, si sortirà un altre que ho farà millor que nosaltres, seria perfecte perquè deixaríem de fer aquesta feina i que ho faran ells.
I, al final, vostès són un referent. Què pensa que ser un referent en el seu camp?
Bueno, no, em sembla que això no em pertoca a mi si som referents o no. Nosaltres portem ja...
No, li dic jo perquè des de fora, i quan parles de les jornades de fitosanitaris ja és amb gent del sector... És com, no sé, com dir-li, un esdeveniment, com per exemple en el sector porcí, els Port d'Or, no? Els premis que es donen Port d'Or cada any, que ja esperes que es donguin.
Jo
o a nivell literari, el Premi Planeta, que s'organitza cada any... Bueno, cadascú amb la seva valoració i el seu... Evidentment, la repercussió que té. La repercussió mediàtica dels planetes no es pot comparar, però vull dir que ja té unes dates i que és un referent que molta gent a l'agenda pues, es guarda, no?
Sí, amb això certament és veritat. Vull dir, ho han fet any rere any i la veritat, la resposta és molt positiva. És a dir, no ens podem queixar. El qual pot ser una dada significativa de que almenys malament no ho fem, Almenys malament no ho fem.
I com se'ls va ocórrer fer aquestes jornades?
Com? Doncs... Pues,
millor parlant, allò de dir, doncs podem...
Doncs pues, més o menys era ja massa així, com acaba de dir vostè. Era una cosa que en aquell moment no hi havia, o no sabíem si més no que hi havia res en el sector. Vull dir, i en una reunió quasi d'amics, vull dir, escolta, doncs això seria interessant... perquè hi ha molts temes i tal i qual. Bueno, total, exactament no els havia dit, però va ser d'una conversa quasi informal que es va començar a organitzar. Jo recordo les primeres, que les paraules que vaig dirigir als assistents de les primeres, dic, bueno, donat l'èxit que ha tingut, perquè no ho esperàvem, doncs organitzarem les segones. Però sí que li puc dir que quan es van començar a organitzar les primeres, no es va fer amb ànim de continuïtat. Ara, es varen trobar que la gent va respondre i nosaltres vam donar resposta a aquesta resposta de la gent, valgui la redundància.
Home, ja han respost durant 37 anys, amb la qual cosa la resposta ha sigut bastant...
Sí.
Bastant efectiva, no?
És afalagador, això.
No, però, bueno, vull dir, i llavors, clar, quan això es crea i comença, bueno, a sorgir i anar tenint continuïtat... Suposo que la cosa ja va canviant inclús a nivell organitzatiu, no? Ja es prenen les coses d'una altra manera més seriosament i és quan vostès comencen doncs, a contactar, amb, suposo, amb experts en la matèria i...
No, en aquest sentit, li tinc que dir una cosa que crec que és important, i és que les jornades sempre han estat organitzades, com a entitats organitzadores, parlo, no sols està el químic és una mica el que fa de catalitzador, no? Però hem tingut sempre el recolzament del Ministeri d'Agricultura, hem tingut sempre el departament, i molt important, del Departament d'Agricultura de la Secretaria de Catalunya, i hem tingut també sempre el recolzament d'AEPLA, l'Associació Empresarial del Sector. Mm-hmm. A més, altres entitats que no estan formant part del comitè organitzador, doncs, també hem tingut el recolzament, dic, associacions de distribuïdors i demés, hem tingut el recolzament pràcticament allà on l'hem demanat ens han recolzat. I això és important, perquè si no, sé que no haguem pogut.
M'ha estalviat, era la pregunta que li volia fer ara, que com valorava aquesta col·laboració de l'administració, però ja ho ha dit. El que sí volia comentar-li és que, clar, fa 37 anys, quan va començar això, el tema dels fitosanitaris també hi havia bastant desconeixement, o no era tan conegut a nivell de la societat, a part... Els darrers anys també han sorgit, bueno, per exemple, l'agricultura ecològica ha anat també pujant molt i a vegades ja no enfrontament, però sí opinions divergents, no? Sobre l'ús, no ús dels fitosanitaris, no?
Bé, això a mi jo atribueixo més aviat no a mala fe ni molt menys, sinó a desconeixement. Uh-huh. Jo, quan moltes vegades, algunes xerrades que dono, sempre faig la comparació amb els productes farmacèutics. Ojalà no em tingueren que utilitzar de productes. Ojalà jo no em tinguera que prendre una medicina. Però si jo estic malalt, pues, i vull sortir, me l'ha de prendre. Que aquests productes tenen un perfil determinat que no és bo, ja diríem moltes vegades, des del punt de vista toxicològic, pues, tenen els seus pors, evident, però com ho pot tenir un producte farmacèutic. Mm-hmm. Quan s'utilitzen conforme d'humana, conforme diu l'etiqueta i demés, no hi ha cap perill. El risc, evidentment, no podem fer-hi res, no? Però si es manipulen, si s'apliquen conforme d'humana, no passa res, no ha de passar res. Què succeeix? Pues que la desinformació, i moltes vegades desinformació interessada d'alguns sectors, pues fa aquestes coses que malauradament veiem a la premsa i que quan es parla pel tema de residus pues es diuen moltes barbaritats, però és difícil de controlar aquest tema. Almenys jo no sabria dir-li com fer-ho. Ho atribueixo més aviat a desconeixement. Mm-hmm. Hi ha persones que diuen que no s'utilitzen productes. Home, fantàstic, ojalà no tinguérem que utilitzar productes. Però malauradament, i és el que li vaig dir ara, no dic jo, si no hi haguera activitat fitosanitària, la mateixa Organització Mundial de la Salut estima que es perdrien més del 30% de les collites. Ja em dirà vostè que es podria fer com alimentaríem la població mundial si es pergueren el 30% de les collites. Això el primer any. Uh-huh. Per tant, crec que tenim aquesta eina per protegir els cultius, utilitzem-la. Ara sí, utilitzem-la bé.
Continuem, fem una petita pausa i continuem parlant d'aquest tema ara mateix.
Moltes gràcies.
Quin tros de tractor? Cabina insonoritzada? Facilitat de maneig? Una consola de nova generació? Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Continuem parlant amb el senyor Francesc Barelles, que és membre del comitè organitzador de les jornades que cada any fa l'Institut Químic de Sarrià sobre productes fitosanitaris. Parlàvem d'aquest desconeixement que hi ha, sobretot de la societat en general, dels productes, no, de fitosanitaris, dels seus usos i els avantatges que tenen. També a vegades hi ha hagut intencionalitat, no, a l'hora de
sí, bueno, sí,
pues, discriminar-los. I, clar, per vendre tu el teu, discrimines l'altre. Aviam, i parlo tenint en compte que aquí tenim un apartat amb aquest programa sobre productes ecològics.
Jo sóc de l'agricultura ecològica. El que passa que s'ha de fer conforme a la humana, vull dir, i no estic en contra ni molt menys. Vull dir, la defensaré. El que passa que una cosa no treu l'altra. És a dir, si tot fora ecològic, o si volguem que tot fora ecològic, que estigués en aquests productes prohibits, pues, sincerament, no sé què podria passar. Una dada important que...
Bueno, és que, sí, perdoni, és que, clar, si tirem enrere, anys enrere, 40, 50 anys enrere, els productes eren ecològics. Si sorgeixen els productes fitosanitaris és perquè possiblement es detecta que no és suficient les pràctiques que es fan per eliminar certes plagues i s'han d'utilitzar, suposo, eh?
Dic... Sí, és que és així, vull dir, si tot fora ecològic, doncs les mermes serien, em sembla a mi, inassumibles. I això, torno a repetir, que no ho dic jo. Vull dir, la merma que hi hauria seria inassumible. Fixi's en un detall. Si vostè va a Mercabarna, dic Mercabarna perquè la tenim aquí a prop,
sí.
Podrà veure la quantitat de producte del camp que es llança. Però és que si, per exemple, agafa pomes, peres o cítrics, si no estiguessin tractats, la quantitat seria molt més alta. I això ho tenim aquí al costat. Que és que aquella poma, aquella pera no es pot menjar, evidentment que es pot menjar, ha estat tractada molt bé, però no passa absolutament res, perquè aquella quantitat que pot haver no afecta el més mínim. A més, això està estudiadíssim. Vull dir, pensi que abans de posar el producte al mercat, que això moltes vegades la gent ho desconeix, el producte ha d'estar registrat. Registrar un producte fitosanitari és molt, molt, però moltíssim més costós, més laboriós i més car que registrar un producte farmacèutic.
A part, els pagesos i bueno, la gent que aplica aquests productes fan uns cursos, o sigui, jo sé que el Departament d'Agricultura organitza un curs, em sembla que hi ha de nivell bàsic i de nivell qualificat, d'aplicador de productes fitosanitaris.
Sí, senyor.
Per la qual cosa em sembla també que els pagesos, sobretot el de nivell qualificat, és molt necessari tenir-lo i allà els expliquen tots els pros i contres, no? I, bueno, i tenir un coneixement, o sigui, vull dir que no ho apliquen senyors o senyores que no coneixen la matèria, sinó que prèviament han fet un curs per com aplicar aquests productes, no?
Sí, amb això té tota la obra. Quan em estava referint al desconeixement, és més aviat de la població en general.
Sí, no.
Elles normalment ja sap el que té entre mans. El pagès, precisament, no crec que hi hagi massa detractors entre...
No, però vull dir que la societat informem des d'aquí, aprofitem des d'aquí, que sàpiguen que aquesta gent que aplica els productes, que estan fent cursos de formació...
Sí,
i que,
obligats.
Bueno, que són obligats, o sigui, que és una... Tenir aquesta titulació és obligada per poder aplicar aquests productes.
Sí, no? Com a mensatge, sí que diria que a la població en general poden estar molt tranquils que no els passarà mai res perquè, pel tema dels productes fitosanitaris. Estan molt, molt controlats. La seva autorització és molt complexa. Només es posen al mercat productes amb un perfil toxicològic determinat, vull dir que... avui en dia les exigències del registre són tan estrictes i tan fortes que la societat pot estar tranquil·la que en aquest sentit no crec que hi passi mai res.
Precisament una cosa que es queixen els pagesos és que tenen aquests controls tan estrictes aquí que quan arriben productes de països tercers que no compleixen o sembla ser que no compleixen totes aquestes normatives comunitàries tan estrictes, doncs hi ha com una descompensació, no?
Però aquest és un tema, ja específicament el tema de residus, que sí que pot haver, i succeeix, productes que a nivell de la Unió Europea no estan autoritzats, però poden estar autoritzats en altre port del món. Vull dir, Àfrica, Estats Units, Canadà, Suïssa, poden estar autoritzats i, clar, aquells pagesos d'aquests països poden utilitzar aquests productes i els pagesos europeus no podrien. Això és, en certa manera, i en no poques ocasions, és una certa desavantatge dels pagesos europeus respecte als d'altres àrees geogràfiques.
Ja per acabar, la normativa dels productes fitosanitaris a nivell europeu és molt estricta.
Moltíssim.
I com hem dit abans, hi ha canvis constants en els productes autoritzats, o no?
No, és molt estricta. No molt, sinó moltíssim. s'estima, i aquesta estimació ja es podria quantificar més, però és, jo no la quantifico, però s'estima de que posar un producte, una matèria activa al mercat, està costant del voltant entre 200 a 200 milions d'euros. Aquest és un greu problema perquè, clar, no hi ha gaires empreses que es puguin gastar aquesta quantitat. Però això implica o vol dir que posar aquests productes al mercat és molt costós, s'han de fer moltes proves, s'han de fer molts assajos, i això és el motiu pel qual és tan car posar un producte al mercat. I pensi que bàsicament no és el fer el producte. On està la despesa important és en tot el tema d'aspectes toxicològics i mediambientals.
Doncs agraïm a Francesc Marelles que ens hagi parlat de les jornades de productes fitosanitaris que organitza l'Institut Químic de Sarrià i també d'aquest sector.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre, a les 6 i a les 8 de la tarda, al Petit Palau, estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre, al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 2770.
El Club Més Amics et convida a viatjar. Viatjar i no parar de viatjar. Una bona idea, no? Pren nota. Jordània, Armènia, Grècia, Turquia, el Japó, Pèrsia, Nova York, el nord d'Itàlia, Canadà, Rússia, Terra Santa i moltes altres destinacions. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 2770 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 2770.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals. Caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor, amb les que més estalvies.
Només fins al 25 d'octubre?
El 40% d'estalvi en totes les joguines i bicicletes.
I a més, tens una gran varietat d'articles amb sensacionals preus i estalvis increïbles.
Això és estalviar, a Hipercor i a Hipercor.es.
Del camp a taula. L'actualitat.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha finalitzat el pagament dels ajuts a la reestructuració i reconversió de la vinya per un import total de 7,58 milions d'euros. D'aquests, 5,19 milions corresponen al pagament de la campanya 2014-2015 i els 2,39 milions d'euros restants s'han destinat a pagaments complementaris de campanyes anteriors. Pel que fa a la campanya 2014-2015, l'Alt Penedès ha estat la comarca que ha rebut un import superior amb 1,60 milions d'euros, seguida de l'Alt Camp amb 1,05, la Conca de Barberà amb 520.854 euros i el Baix Penedès amb gairebé 400.000 euros. Canviem de notícia. Unió de Pagesos calcula que la collita de clementines d'aquesta propera campanya es pot reduir fins a un 50% respecte a l'anterior com a conseqüència de les elevades temperatures patides de la passada primavera, sobretot durant el mes de maig. Així, la producció estimada seria de 77.000 tones de clementines, enfront de les 154.000 tones de la campanya 2014-2015 o les 121.000 tones de la campanya 2013-2014. La collita mitjana de les darreres tres campanyes se situaria en gairebé les 128.500 tones. Per tant, segons el sindicat, estimant un preu mitjà possible per al pagès de 0,24 euros al quilo de clementines, aquesta campanya i de 0,20 euros per quilo l'anterior, la reducció d'ingressos dels citricultors catalans pot arribar als 12,32 milions d'euros. Unió de Pagesos ha afirmat que aquesta pèrdua de renda repercutirà sobretot a l'economia dels pobles citrícoles de l'Ebre, on els serveis directes i indirectes que genera la producció de cítrics és molt important.
Del camp a taula.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 20 d'octubre 180 euros per tona, baixa 3 euros. El blat de moro francès, de 177 euros per tona, disminueix 1 euro. L'alfals granulat, a 145 euros per tona, es manté. La colza d'importació, 246 euros per tona, augmenta 3 euros. I la garrofa, a 158 euros per tona, repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 0,94 euros al quilo, puja 4 cèntims, mentre que el groc viu a 0,90 euros al quilo, mantenint-se en relació a la darrera setmana. El broiler blanc en el sobreescorxador s'ha fixat a 1,60 euros al quilo, augmenta 6 cèntims, i el groc en alt a 1,40 euros al quilo, repeteix respecte a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 0,42 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Les dues cotitzacions es mantenen en relació a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL als de més de 73 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,02 euros. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,86 euros. A la M de 53 a 63 grams a 0,76 euros. I a la categoria S de menys de 53 grams a 0,61 euros. Tots els preus repeteixen respecte a la setmana anterior.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ja ha cotitzat a 8,80 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 8,40 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,60 euros. Totes les cotitzacions es mantenen en relació a la darrera setmana. El cabrit s'ha fixat a 13,90 euros, baixa, per tant, 40 cèntims.
Conill.
El conill jove de 1,75 a 2,20 quilos s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,93 euros al quilo. Per tant, puja 3 cèntims respecte a la setmana anterior.
Del camp a la taula. Els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Jordi Defez, responsable del Mercat Central del Peix. Hola, Jordi, i benvingut de nou a Del Camp a Taula.
Bon dia, Isidre.
Quina entrada més seca. Tu que sempre entres allò... quins peixos són els que més s'han comercialitzat aquesta setmana i quina procedència tenen?
Molt bé, mira, aquesta setmana podem destacar, per exemple, tant per la seva bona oferta com pel seu bon preu, doncs el bonitol, per exemple, procedent del nostre litoral català i del Cantàbric. La sardina també ha estat molt abundosa, tant de la part d'Andalusia com del Cantàbric. Llenguado de França i Holanda, palangre de Galícia i Cantàbric, salmó de Noruega i, com va passar la setmana anterior, la dorada salvatge o farèstec, seria la nostra última recomanació, la qual ha presentat molt gran varietat de mides i capturades principalment per la litoral francès i del Mediterrani.
Perquè després tot aquest peix té sortida a les peixateries, o sigui, la gent el coneix? Perquè, clar, molts anem a pinyó fixa, o almenys...
Home, són productes, jo crec, que els coneix tothom, sardina, llangardo, no, palangre, salmó, la dorada. La dorada, vaja, és molt característica d'aquí, no? Dels nostres mercats. Jo crec que qui més qui menys són productes molt normals de trobar-se i els coneix tothom, no, no són aquella...
Jo el que vull dir, clar, que a vegades que l'oferta també vagi acompanyar, clar, d'anar acompanyada del consum, no? Perquè no...
Sí,
això d'anar a pescar no sempre trobes el que d'això, i vull dir que el consum moltes vegades, bueno, va relacionat amb el que es pesca, no? Amb l'oferta que hi ha, no?
En aquest cas...
Potser no he fet bé la pregunta, volia referir a això, no?
Jo, en aquest cas, els productes que sempre comentem aquí al teu programa són productes que aquí han hagut molta quantitat i s'han venut molt. I a part de que s'han venut molt, mantenen un preu força equilibrat i assequible per el que és la gent. Per posar-te un exemple, no recomanarem mai el caviar, encara que és molt bo. Però, bueno, m'entens? Busquem uns preus una miqueta allà que siguin assequibles a tothom i productes que es poden trobar en tots els mercats.
I pel que respecta al marisc fresc?
Sí, mira, el marisc fresc, pues, dos productes, dos. En aquest cas seria l'escamarla d'Escòcia, de mida mitjana, a les que poden entrar unes 25 o 30 peces per quilo, i la cabra de mar, que és el centollo, que se'n digui tothom, principalment d'aigües del Marroc, especialment de femelles. Jo recomanaria més les femelles, que tenen més carn.
Doncs gràcies, Jordi.
De res.
I tornem a contactar la setmana vinent perquè ens informis sobre el peix i marisc més comercialitzat aquí a Mercabarna i, com sempre, la seva procedència.
Molt bé, pues fins la setmana que ve.
Tot seguit, parlem amb Joan Cebrián del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan.
Hola, què tal, Isidre? Bon dia.
Doncs, com sempre, quines són les fruites? Allà et pregunto directament,
sí,
que més s'han comercialitzat al mercat i d'on procedeixen.
Pues mira, bàsicament, el que estem tocant ara és molt el producte de tardor, no? Com són les fiques, que venen d'aquí de Barcelona, els caquis o palo santo, que venen de la zona de València, Alacant, castanyes, de Galícia i Càceres, codonys, tant de Lleida com de Barcelona, o les magranes, que venen bàsicament d'Alacant i algú de Múrcia, els moniatos de Màlaga, o el raïm també, que ve d'Alacant. Això bàsicament són el més important.
D'aquests productes ens volies parlar una mica més d'un, no?
Sí, podríem parlar dels caquis, que ara estem en l'època forta d'ells, i podríem, bueno, fer 5 cèntims d'ells.
Sí, perquè sí, sempre recordem. L'any passat ja en vam parlar, però la gent, bueno, no tothom ens ha escoltat i va bé anar...
I no tothom ho recordem, jo el primer.
No. Sí, perquè si ara m'expliquessis alguna característica de la que vas explicar, no te la sabria dir exactament.
Bueno, de totes formes, encara que tornem a explicar el producte, sempre intentem variar-lo una mica, perquè no s'explica mai tot, no?
Uh-huh.
Més o menys anar canviant alguna cosa. Però, bueno, ja...
Doncs explica'ns el que tu vulguis sobre el caqui.
Vinga, explicarem el que puguem. Vinga, al principi, doncs, que ve de la zona del Japó, Xina, Birmània, no? I de les muntanyes, de les faldilles de les muntanyes de l'Himàlaia, al nord de la Índia. Encara el podem trobar amb silvestre, sense domesticar, per dir d'alguna manera, a la Xina, i fins i tot amb una altitud de 2.500 metres, que déu-n'hi-do, no? Això va ser introduït aquí a Estats Units a principis del segle XIX. I el que és França, Espanya, Itàlia, que és pràcticament els més productors, cap a l'any 1870, sí, a finals del segle XIX. Concretament a Espanya hi ha una varietat, perquè, a veure, el caqui és com tots els productes, doncs tenen diferents varietats, encara que siguin els mateixos productes, doncs no són ben bé iguals, no? I hi ha una varietat que és el rojo brillante, que aquest realment és el que trobem a les botigues. No sé si us heu fixat, quan anem a comprar, que el caqui té un problema, que és molt tou, té la pela molt prima i és molt tou. I realment això, el transportar-lo, doncs, al carrer un problema, perquè no arriba a casa, no? Llavors hi ha una varietat, que és aquesta, el rojo brillante, que el que s'ha fet és la denominació d'origen de la Ribera del Xúquer. I és el pèrsimon. El pèrsimon és el mateix, l'únic que fan és que hi ha un procés que li treuen, per dir-ho d'alguna manera, la humitat. I el que fan és compactar. Llavors està allà amb un ganivet, es pela i és igual, però en lloc de ser tan, anem a dir, tan delicat com és l'altre, el normal, el que coneixem de sempre, doncs aquest és dur, és compacte. S'ha de pelar doncs, amb un ganivet i tallar-lo amb un ganivet. És més dur, no? Al fer-ho, això doncs, és relativament fàcil, és un procés que dura un període de 3 dies i, bueno, ja dic, el que facilita doncs, és això, no? El poder-lo transportar i que, bueno, que no es faci malbé.
Mm-hmm. Alguna cosa més del caqui?
Bueno, podríem parlar molt, però dir, tampoc fa falta que els pobres oients els escalfem al cap. Simplement dir això, no? Que hi ha bàsicament les tres varietats, que són el caqui convencional, aquest tou, el pèrsimon, que és aquest dur, i després un altre que és molt xatet, que és el xeroni, que és molt semblant també amb el que nosaltres en diem el pèrsimon.
I pel que fa a les hortalisses, aquesta setmana com ho tenim? Ja
doncs,
tenim
mira,
de tot,
tenim...
ja...
Tenim una miqueta de tot, ja comença el Maria a moure's una miqueta, que és, ja sabeu...
Ja,
que és,
ja ens ho vas dir la setmana passada, ja començava, o sigui que continua el moviment.
Sí, el Maria va una mica, diguéssim, a cops a temporada, i ara doncs comença la temporada de l'hortalissa del Maria, i es ve, doncs, bueno, des de pebrots, carbassors, albergínies, es venen bledes, mongetes, ve una mica de tot, no? Mm-hmm. Carbasses, la carbassa ve d'aquí de la zona de Barcelona, el que deien del pebrot, albergínies, tot això es ve més bé de la zona del Maria. Bledes acostumen a ser de molt properes, són d'aquí de Barcelona, eh? Però bàsicament és la costa mediterrània que és el gran magatzem que tenim.
Doncs gràcies, Joan. I tornem a posar-nos en contacte la propera setmana.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres. Fins la setmana vinent.
I fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
Quina és la recepta que ens portes en aquest apartat que oferim amb la col·laboració de l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Vall d'Hebron i l'Espai Cuina'm?
Doncs com la setmana passada us porto una recepta que la Txell Sabater va preparar aquest estiu en un taller de cuina al mercat. Es tracta d'uns pebrots farcits al forn.
I quins ingredients necessitarem?
Doncs per 4 persones caldran 4 pebrots italians, mig quilo de carn picada, un ou gran, una llesca de pa remullada en llet, un pebrot vermell, un pebrot verd, cogombres amb vinagre, verd de cebes tendres, oli d'oliva, vinagre de xerès, julivert, sal, pebre i canyella.
I després d'aquesta llarga alineació, sembla l'alineació d'un equip de futbol, quins ingredients, o sigui que d'ingredients, com l'elaborarem?
En primer lloc, prepareu la carn com si féssiu mandonguilles amb l'ou i el pa, julivert picat, sal, pebre i un polset de canyella. Seguidament talleu la cua dels pebrots i farciu-los amb la carn. Poseu-los en una plata de forn i rostiu-los fins que comencin a agafar color i la carn sigui cuita. Deixeu-los refredar, després prepareu una vinagreta amb oli, sal i vinagre, el pebrot verd, el vermell també, tallats en daus petits, i els cogombres a rodanxes. Per últim, talleu els pebrots farcits a rodanxes, amaniu-los amb la vinagreta i acabeu amb una juliana fina de verd de ceba tendra. I fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit!
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció parlarem avui de xais ecològics, en concret de la raça xisqueta, autòctona del Pallars. I ho farem amb Rafael Noray, de Casa Bartomeu, a Conca de Dalt, municipi que queda al costat de la Pobla de Segur. Bon dia, senyor Noray, i benvingut al nostre espai.
Hola, bon dia.
Quan va decidir dedicar-se a la cria d'oví ecològic? Hi havia tradició a la família?
Criar corders sempre ho havíem fet a casa. Abans n'engreixàvem, compràvem corders, els engreixàvem, i després ja vam posar ovelles xisquetes, i aleshores fa cosa de 6 anys, que és quan vaig decidir passar-ho a ecològic.
Suposo que la seva zona deu ser fàcil alimentar el bestiar amb tantes muntanyes, no?
Bueno, aquí nosaltres el que fem és com una resumància. A l'hivern els tenim aquí al poble, i a la primavera, i a l'estiu els portem cap a dalt al Pirineu, perquè aquí al poble fa molta calor, Llavors, a la tardor, al setembre, finals de setembre, es tornem a baixar aquí al poble.
Però vull dir que aquí ho teniu bé, perquè per fer la transhumància ho teniu aquí mateix, al Pirineu ho teniu aquí mateix, i en sí, certa mesura... En certa mesura ho teniu bastant bé, inclús el, encara que faci calor aquí al poble, també esteu en plena muntanya per l'alimentació, no?
Sí, 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 però aquí el poble ja fa més un clima més mediterrani, però sí, és muntanya.
I la carn aquesta, on la veneu?
Bueno, normalment la venem amb un tractant que la porta en un escorxador a Balaguer.
I llavors... Sí, sí.
La carn la repartixen a nivell de província.
Em vas comentar que teníeu un problema, bueno, un problema és que aquesta carn que vosaltres produïu ecològicament després s'ha de comercialitzar pel canal convencional, per entendre'ns, no?
Sí, sí, perquè hi ha poca demanda, hi ha poca cultura aquí a Catalunya encara amb la carn ecològica, s'ha de donar a conèixer més, i llavors, pues, clar, tristament, pues, es ven com a convencional, quan és ecològica.
I això suposa... Aviam, el produir-la com ecològica és un cost superior.
Sí, és un cost, diguéssim, sí, és un superior, un 20 o un 30% més que convencional.
Costa. Vull dir que, clar, després no li podeu posar aquest marge al vendre-la com convencional, no? I, a més, amb el distintiu, perquè vosaltres, clar, esteu inscrits al CCPAE, per tant, vosaltres passeu els controls.
Sí, passem un parell de cops a l'any, doncs, d'un inspector al CCPAE, fa el control conforme ho fem. La idea principal de fer-ho com ecològic era crear, pues, un valor afegit al producte. És a dir, som un producte d'ovella xisqueta, autòctona d'aquí del Pallars Jussà, i a més de cria ecològica.
Bueno, ho comentàvem fora de micro, que t'ho vaig dir l'altre dia, que això també passava, per exemple, amb el sector porcí, un sector tan important com el porcí, i que sols hi hagi 8 o 9 productors ecològics, no? Vull dir que, s'imagina't, que un sector com el porcí té aquestes dificultats... El dels corders encara molt més, no?
Sí, perquè és... hi ha més consum de carn de corder i llavors, pues, clar, també hi ha més consum de carn ecològic corder. És a dir, que això és qüestió de cultura i de promoció, i que s'hauria de promocionar des de l'administració com fos, ajudar-nos entre tots a promocionar-ho.
Perquè què creu que cal perquè es potenciï el consum de la carn de xai? Tant la convencional com la, sobretot l'ecològica. Però el problema està passant amb la convencional.
Sí, bueno, el que comentava l'altre dia, també fora micro, el problema de la carn de corder o de xai que se'n va anar avall va ser als anys 80, a finals de la dècada dels 80, quan es va entrar a la Comunitat Econòmica Europea, que havia Anglaterra, van portar corders d'Austràlia. Aquella carn la van posar a la cadena alimentària, realment en restaurants, grans superfícies, supermercats. Les persones van provar aquella carn que no la van trobar bona com la d'aquí i van deixar de consumir. I llavors, pues, s'ha de tornar, pues, a promocionar, pues, la carn de corder, la d'aquí, etiquetada i com cal.
Perquè, a més, quan es perd, un consumidor costa després recuperar-lo, no?
Oh, clar. Si vostè consumeix un producte molt bo i mos en consumeix un altre, ja tornar a recuperar, pues, costa molt.
Perquè el tipus de client que tenen, quin és? Perquè, clar, vostès ho porten a l'escorxador i és ell el que ho distribueix o ho distribueixen
sí,
després vostès?
No, ho distribueixen des de l'escorxador. Majorment, pues, va cap als restaurants i també cap a carnisseries.
I de moment quants xais tenen? Quantes ovelles tenen? El ramat de quants animals és?
El meu ramat és unes 350 ovelles.
D'unidó és força gran, no?
Bon, això depèn de com es mira. Si es mira com anys enrere, que la mitjana del ramat eren de 200-300, és gran. Si es mira com ara el ramat, la majoria superen els 800.000 caps, és petit.
No, clar, això depèn. És com allò del got mig ple o mig buit, no?
Exacte.
Doncs agraïm a Rafael Noray que ens hagi parlat de bestiar ecològic, en aquest cas de l'oví que crien de la raça xisqueta.
Molt bé, moltes gràcies a vostès d'entrevistar-nos i donar-nos a conèixer.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobank. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Avui, dissabte 24 d'octubre, es du a terme a Sant Llorenç de Morunys la tercera jornada de fructicultura ecològica de muntanya i al Vimbodí i Poblet un itinerari micològic al barranc de Castellfollit. Del 26 al 28 se celebren a Vic unes jornades de benestar animal en porcí centrades en aquesta ocasió en l'avaluació i les estratègies de millora. Ja el dia 27 d'octubre, Bellestar acull una jornada sobre interaccions entre els voltors i el bestiar domèstic. Reus, una sobre jardins amb baix consum d'aigua i fitosanitaris. A Falset, una sobre el model de sostenibilitat i el Priorat. I a Barcelona, una en la que es parlarà sobre com impulsar un projecte R+D Innovació a Europa. Ja ens trobem el dimecres 28 a realitzar Vic una jornada tècnica sobre el control portuari de matèries primeres per l'alimentació animal i a Barcelona una sobre gastronomia, productes i nutrició 2.0. Ja el dia 29 es fa al Carràs la 17a edició de la jornada tècnica de vaquí de carn i divendres 30 d'octubre s'efectua a Montblanc una jornada sobre gestió integrada de plagues en vinya i a Girona una jornada sobre en la que es tractarà sobre les noves tecnologies al servei de la productivitat agrícola. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària de Gandesa organitza del 26 d'octubre a l'1 de desembre un curs d'informàtica de nivell mitjà. Del 26 d'octubre al 14 de desembre, l'Escola Agrària d'Alfarràs realitza un curs de producció fructícola. I del 31 d'octubre al 13 de novembre, un d'iniciació a l'esporga. Del 26 d'octubre al 16 de desembre, l'Escola Forestal Agrària de Santa Coloma de Farners efectua a Sant Boi de Llobregat un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. I del 29 d'octubre al 10 de novembre, a les seves instal·lacions, un curs de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader. Més cursos. Del 27 d'octubre, l'Escola Agrària de Masover du a terme un curs sobre repoblacions i millora d'hàbitats per la caça menor. I del 27 d'octubre al 10 de novembre, l'Escola Agrària, en aquest cas de Targa, imparteix un mòdul específic de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des de dijous 22 fins a demà diumenge 25 d'octubre es fa la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial a Móra la Nova. I des d'ahir divendres fins demà diumenge la Fira de la Castanya a Viladrau. Avui dissabte i demà diumenge se celebra la Fira de la Selva del Camp, l'exposició, mostra i concurs d'aus a Cavallera i la Fira Slow Food, Alimentació i Salut a Balaguer. Demà diumenge, dia 25, es realitza a Cardona la Fira de la Llanega, a Castellterçol la Fira del Bolet i les Herbes Ramalleres i a Isona la Fira del Bolet, també anomenada Boletos. Diumenge i dilluns s'efectua a Monistrol de Montserrat la Fira de la Coca i el Mató. I del 28 d'octubre fins a l'1 de novembre es du a terme a Girona la Fira de Mostres.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
I fins aquí l'espai d'avui, on, entre altres temes, hem parlat de productes fitosanitaris. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.